Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Barcelona ha començat a multar aquest cap de setmana els que van amb patinet i ho fan sense casc. Bona tarda, sóc Carlos Osada i ja s'han imposat, atenció, ni més ni menys que 452 multes per incompliments de la normativa. La majoria de les denúncies han estat per no portar casc mentre es conduïa el patinet i per no fer cas dels semàfors. Aviam si per fi travessar el carrer amb un semàfor en verd o caminar per la vorera deixa de ser considerada com una pràctica del risc, sobretot per les persones grans o per les que tenen problemes de mobilitat. I és que les sancions són prou elevades i, per tant, molt dissuasòries, això de saltar-se la llei. Veritat, Yolanda Canales?
Sí, i és que circular per la vorera, excedir la velocitat permesa o circular pels carrers 50, la multa serà de 500 euros. Si s'enxampa un conductor de patinet menor de 16 anys, se'l sancionarà amb 200 euros. I no dur casc, l'ús per part de més d'una persona o no dur els llums davanters i posteriors tindrà una multa de 100 euros. I com ho veuen els conductors de patinets? Veuen bé que hi hagi una regulació, perquè reconeixen que hi ha qui se salta les normes, però també lamenten que paguin justos per pecadors. És el cas del Jordi. Ell diu que se'ls està criminalitzant i denuncia que les sancions són desproporcionades.
Per una banda, amb portar el cas, doncs, em sembla bé, perquè és una cosa que ens dona més seguretat, però jo crec que les multes potser són una mica excessives. He llegit que per trepitjar una vorera, que jo estic d'acord que el patinet no pot anar per la vorera, però són 500 euros de multa, que em sembla bastant excessiu. I, en fi, haurem d'anar tots els que acostumem a anar amb patinet una miqueta més en compte, tot i que em sap una mica de greu aquesta criminalització que sembla que des de que fa temps patim els patineteros, vaja.
I què diuen els ciutadans més enllà dels conductors de patinets? En general, aplaudeixen la nova normativa, perquè anar caminant per Barcelona, diuen, s'havia convertit en una autèntica gincana per als vianants.
Estic a favor, perquè al final també la seguretat va davant de tot i també el cas és crucial. També, si l'utilitzes, també l'hauries d'utilitzar quan vas en patinet o quan vas per carretera i tot.
Me parece una medida lógica. Cuando uno se cae se puede hacer mucho daño. No somos conscientes de ello y tendrían que llevar casco puesto la aplicación.
Pues que lo veo bien. Igual que tienen que circular las motos por protección de ellos, por un accidente, lo veo correcto.
Des de l'Ajuntament asseguren que l'objectiu és protegir els actors més fràgils en la mobilitat de la ciutat. I recorden que des de l'1 de gener s'ha fet una campanya d'informació amb agents que informaven la ciutadania sobre les noves normes. Aquests agents d'informació, un total de 20 distribuïts en grups de 2 per districte, han arribat a unes 4.500 persones i 150 establiments especialitzats.
Gràcies, Yolanda. 7 minuts, 2:43, àrea de serveis. Aquesta setmana vindrà marcada per una pujada de la temperatura els primers dies i per una baixada a partir de dijous. Els termòmetres tocaran sostre entre dilluns i dimarts i després tocaran fons coincidint amb el cap de setmana. Demà, dimarts i dimecres, amb sol i boires, dijous amb algun núvol a la zona de la costa, sobretot costa de Girona i també al prelitoral. I sapiguem com està la xarxa viària a hores d'ara amb la Sílvia Dalamo. Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de destacar que hi ha una mica de circulació lenta a la P7 entre Sant Cugat i Cerdanyola en sentit a Tarragona. En el cas de la 2 a Abrera també quelcom de lentitud en sentit Lleida i una mica d'aturades a la zona de Santa Coloma a la P10, a la ronda del litoral, a la resta de vies. De moment se circula sense incidències. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La percepció d'inseguretat és un fenomen cada cop més estès a molts municipis catalans i és que un dilluns més hem de parlar d'un cap de setmana marcat pels fets violents en alguna part de Catalunya. Uns fets que, segons el president del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, venen a confirmar que Barcelona és, en Brussel·les, la ciutat més insegura d'Europa.
L'últim fet violent l'hem conegut aquest matí. Un home de 36 anys ha mort després d'una agressió en un domicili a Badalona i un altre ha resultat ferit amb arma blanca. Els Mossos han rebut l'avís a 11:45 de la nit i ara estan investigant les circumstàncies dels fets. Però la policia autonòmica també ha detingut una persona per la mort d'un home en un habitatge a Vilanova del Camí, prop d'Igualada. Això va ser dissabte a la nit. I només unes hores abans es va produir un apunyalament mortal a Santa Perpètua de la Mogoda. La víctima va ser un noi de 24 anys. Dijous va morir un home al districte de Ciutat Vella de Barcelona, suposadament després de ser ferit durant una baralla amb armes blanques. També a la capital catalana, una altra baralla la matinada de dissabte dissabte a diumenge a l'Avinguda Diagonal en Passeig de Gràcia va acabar amb dos apunyalats. El president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, té un diagnòstic ben clar del que dibuixa aquesta fotografia del cap de setmana.
Catalunya tiene un problema de seguridad nacional, lo tiene, pero no porque lo diga yo. Barcelona es, junto con Bruselas, la ciudad más insegura de Europa. Datos en la mano. Catalunya aglutina el 42% de les ocupacions il·legals de tota Espanya. Datos en la mano.
En declaracions al programa Converses d'aquesta casa, Alejandro Fernández també ha lamentat que una part de la gent comparteixi el relat de que s'ha de fer costat al moviment Ocupa i als violents.
Té part de la població que comparte esta retòrica, según la qual los policías son fascistas y los delincuentes son defensores de la libertad. No. Todos estos pijiprogres ocupas que se dedican a vivir de la contemplación y, en fin, son auténticos chupópteros de la sociedad, no merecen ningún respeto.
D'altra banda, i en clau més política, Fernández assegura que el procés s'ha instal·lat a la política espanyola, liderat per Pedro Sánchez i el pròfug Carles Puigdemont, i que només ells saben a on volen arribar.
Ja que parlàvem d'ocupes, us explicaré que el desnonament de la casa Orsola de Barcelona ha quedat ajornat fins al dia 18 de febrer. El segon intent de desnonar el Josep havia de ser dimarts a les 5 de la matinada, però l'organització ha assegurat als sindicats de llogateres que s'ha tornat a ajornar sense que hi hagi cap negociació oberta amb la propietat. El primer intent de desnonament va ser divendres, però la mobilització d'un miler de persones ho va impedir. El propietari de la casa Orsola, a la ciutat de Barcelona, és Albert Uller, ha obert la porta a vendre la polèmica finca, on diversos llogaters estan amenaçats de desallotjament perquè no se'ls ha renovat el contracte. Suposo que finalment acabarem venent la finca. Quan això passi, és possible que es trobin amb un autèntic voltor que no tindrà cap interès en preservar el patrimoni ni tampoc en trobar acords, afirmat en aquesta carta oberta al propietari de la casa Orsola. Uller es defensa de les acusacions rebudes. Últimament acusa alguns llogaters de males praxis i assegura que ell només volia mantenir de forma sostenible un edifici modernista. Albert Uller també agraeix al síndic de Greuges i a l'Ajuntament de Barcelona els intents de mediació, encara que potser arriben una mica tard, ha indicat en aquesta carta oberta l'Albert Uller. Doncs t'explico ara que un recent informe de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica destaca un augment de la incidència de càncer a Espanya, tot i que la mortalitat associada no segueix la mateixa tendència. Aquest fet, explica l'estudi, és gràcies als avenços en prevenció, diagnòstic precoç i tractaments mèdics que han millorat considerablement en els darrers anys. Tot això ho expliquem el dia abans, que sigui el Dia Mundial contra aquesta malaltia. Un altre factor clau contra el càncer és el foment dels estils de vida saludables, ja que el sedentarisme i una dieta desequilibrada contribueixen al risc de desenvolupar determinats tumors. A Espanya, els càncers amb major incidència i mortalitat són els de pulmó, el de mama, el colorectal, el de pròstata i també el de bufeta. Encara que l'augment dels casos pugui preocupar, la previsió per als pròxims anys és positiva: menys mortalitat i més curacions gràcies a la investigació i també, sobretot, a la prevenció. Aquesta situació, expliquen metges i investigadors, convida a mantenir l'optimisme per combatre el càncer. Hi ha molt a millorar, sobretot en prevenció primària, és a dir, educació ciutadana, implementació d'hàbits de vida saludable i continuar combatent el tabaquisme i, sobretot, el consum de l'alcohol. Carlos Déniz és cirurgià toràcic i especialista en càncer de pulmó de l'Hospital de Bellvitge. El càncer de pulmó, que és un dels que està a l'alça, sobretot, entre les dones. Aquest matí, el doctor Déniz ha estat a Rere en Cope Catalunya i Andorra i ha parlat dels avenços contra aquesta malaltia.
Fa només uns anys, igual el doctor, rebre un diagnòstic de càncer de pulmó era una notícia devastadora per l'alta mortalitat que tenia aquest tipus de càncer. Però ara s'ha avançat molt, començant pels tractaments. D'una banda, diu el doctor, s'ha de destacar la immunoteràpia, que suposa un nou paradigma.
Pràcticament cada setmana estem veient casos amb respostes espectaculares. Operamos pacientes que antes no eran operables porque después de la inmunoterapia responden y los podemos rescatar. Entonces la verdad es que es un nuevo paradigma. Estamos ante una etapa muy esperanzadora para nosotros.
També s'ha de tenir en compte la teràpia dirigida, la combinació de fàrmacs que per a determinats pacients amb certes mutacions responen molt bé i fins i tot el tumor desapareix o atura la malaltia. Tot i que el doctor Carlos Déniz deixa clar que no s'ha de generalitzar, perquè cada pacient és un món.
Son fármacos que para determinados pacientes, si tienen ciertas mutaciones, pues se le pueden dar al paciente y a veces el propio tumor responde e incluso desaparece. o se paraliza la enfermedad. Eso siempre bueno, es muy específico, ¿no? Hay que hablar siempre con cuidado porque, como decía, no a todos los pacientes se pueden beneficiar, pero sí que es verdad que hay grandes respuestas y grandes controls de la enfermedad.
I un altre avenç molt important està en la cirurgia. Aquestes operacions fa uns anys tenien una recuperació lenta i dolorosa. Ara, diu, són mínimament invasives.
Antes eran cirugías muy dolorosas, con posoperatorios de meses en el hospital y que muchos se complicaban. Y ahora pues está la inmunoterapia, la cirugía es mínimamente invasiva, pues con cirugía robótica, a los 2-3 días el paciente puede estar en casa.
¿Y quién es el futuro del cáncer? ¿Es podrán curar todos? El doctor Carlos Deniz reconeix que aquesta pregunta encara no té resposta, però l'objectiu precisa és que la malaltia esdevingui crònica.
Por lo menos, convertirse en una enfermedad crónica como cualquier otra, ese sería parece ser que será el camino en un futuro, no sé cuánto decirte, pero ojalá lleguemos a ese punto.
Aquest cirurgià de l'Hospital de Bellvitge també posa l'accent en la detecció precoç i en la prevenció, i ajudaria i molt no fumar. S'ha de tenir en compte que un 80-90% dels càncers de pulmó estan relacionats amb aquest hàbit.
Estem parlant aquest dilluns de com et canvia la vida quan et diagnostiquen el càncer. És un trasbals en tots els sentits, en l'àmbit personal sobretot, en l'àmbit laboral. T'has de dedicar a cuidar, t'has de dedicar a guanyar aquesta guerra particular. Jo vull parlar ara de la qüestió laboral, com retornar a la feina un cop has passat aquesta experiència del càncer. Qui ho ha viscut molt de prop és la Viviana. Puc parlar amb ella. Viviana, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno,
gracias por contactar conmigo.
Yo creo que tu visión es una visión positiva de cómo, en fin, entre tus ganas y la empresa, puedes volver a la normalidad después de haber superado una etapa que es el cáncer. ¿Qué cáncer te diagnosticaron, Viviana, de entrada?
Vale, muy bien. Yo fui diagnosticada de una leucemia en el año 2018, cuando tenía en ese momento 38 años. Actualmente tengo 44.
Tuviste, supongo, que pasar por un trasplante, ¿no? En este sentido.
Sí, mi caso no siempre hay que pasar por trasplante, pero en mi caso sí, un año después, en el año 2019, fui trasplantada en el Hospital Clínic de Barcelona con un equipazo, la verdad, y gracias a una persona que decidió donar de manera altruista, pues aquí estoy, 6 años después.
¿Cuánto tiempo de baja estuviste en Viviana?
Pues sí, mira, yo al final, en total, de tiempo de baja fueron 3 años y medio.
3 años. Y un buen día, me imagino, cuando ya te encontrabas con más fuerzas y con más ganas, pides el reingreso en la empresa, que es lo
correcto,
que mucha gente desea. ¿Cómo viviste esa etapa?
Pues mira, esa etapa fue justo también post-COVID y recuerdo que fue una etapa que me generó muchas dudas, porque hay algo que te genera cierta inseguridad después de pasar algo así, tienes que volver a confiar mucho en ti. Y bueno, hablé varias veces con mi directora de mi trabajo y le pedí sobre todo que quería volver de manera progresiva. Insistí bastante en eso. Y las dos llegamos a la conclusión, y así ha sido, que iba a ser algo positivo, porque si yo volvía de manera progresiva, seguramente mi cuerpo se iba a adaptar mucho mejor y iba a coger menos bajas. Que si vuelves de manera abrupta o de nuevo a las 40 horas, después de un proceso como este, pues seguramente cada poco podía estar de nuevo cogiendo bajas. Entonces me dijo, mira, por ti y por mí, vamos a empezar poquito a poco, que tú te vayas adaptando y vemos cómo se va dando la cosa.
Muy bien. Me imagino que tu experiencia es una experiencia, no me imagino, es una experiencia positiva con tu empresa. Oye, hay muchas empresas que son en ese aspecto positivas. Me gustaría que dieras el nombre de tu empresa, porque vale la pena que se sepa.
Vale, sí. Yo trabajo en el Aquarium de Barcelona.
Perfecto, muy bien. Porque, claro, una vez has superado el cáncer, el trabajo se convierte en algo importante, algo muy importante. ¿No?
Muy importante.
Es, digamos, es cogerte al regreso a la normalidad, a la rutina, ¿no? Viviana,
mira,
¿cómo lo viviste?
Con decirte que, en mi caso, que incluso se llegó a barajar, que igual tendría que coger una incapacidad, porque como no se sabía muy bien cómo iba a ser el trasplante y después del trasplante cómo iba a quedar del todo, si me quedarían secuelas fuertes, si no, porque en ciertas ocasiones, si el donante no es compatible 100%, te puedes quedar con secuelas que te impidan volver al trabajo. Entonces esa incertidumbre siempre está. ¿Podré volver al trabajo? ¿No podré volver al trabajo? ¿Me quedaré con una incapacidad? ¿No?
Claro.
Bueno, yo siempre deseaba volver al trabajo.
Claro.
Y es cuando uno se da cuenta lo importante que es nuestro día a día, nuestra rutina, y que hay que valorarla.
Claro. Todo esto llega en un momento, Viviana, que supongo que debes tener una visión formada también y una idea formada sobre esa propuesta de las bajas laborables flexibles. ¿Tú cómo lo ves esto?
A ver, yo lo veo bien, creo que hay que estudiarlo bien, pero sí, lo que he podido leer al respecto, lo veo correcto,
vale.
Sí, sí.
Lo más importante es lo que tú nos comentabas, esa entrada paulatina al trabajo.
Es esencial.
Que te ayuda a no entrar de golpe, sino que tú puedas gestionar ese reingreso con tu responsable de departamento, ¿no? En este sentido, ese reingreso, ¿cómo se produjo? ¿Cómo fueron las etapas que tú viviste, Viviana?
Pues mira, yo realmente soy supervisora de atención al público. O sea, realmente yo soy mi propia responsable y luego tengo a la gerente del centro. Y justamente lo que también tenía muy claro es que no quería pasar por cierto estrés que me podría generar todo esto. Entonces, nada, empecé con 20 horas a la semana y ahí me mantuve bien, pues como casi 5 meses. Cuando ya pasé la temporada de la Semana Santa, que es una temporada que a nivel turístico se considera fuerte, pues ahí me puse a prueba y vi que, bueno, que iba yendo bien. Entonces, pues nada, decidí subirme a 26 horas a la semana.
Muy bien.
Y así, paulatinamente, hasta que ahora mismo me he quedado en las 36 horas, que es lo que he negociado con la empresa. Bueno. Y
Estás casi en la normalidad, ¿no? 36
Estoy
horas,
casi,
queda muy
casi.
Poquito, ¿no?
Sí.
¿Y
sí.
cómo te sientes ahora mismo, Viviana?
Pues me siento muy bien, la verdad. Me siento muy bien. Como dice mi directora, vuelves a ser la misma. Y bueno, sí que reconozco que lo tomé todo con mucha cautela y sin prisa. Intentando, pues eso, no, o sea, poniéndome a mí como prioridad. O sea, para mí a día de hoy ahora el autocuidado es lo primordial, porque lo he pasado muy mal y por eso yo he querido pactar con la empresa quedarme en las 36 horas para luego tener mis tardes o mis mañanas para mis rutinas de autocuidado, para mi deporte, para poder cocinar bien.
Muy bien. Cuidarte a ti, ¿verdad,
sí,
Viviana?
Sí.
Viviana, muchísimas gracias por tu testimonio. Enhorabuena por este tono de voz tan positivo y tan fuerte que tienes. Y
muchísimas
también, como
gracias.
No, felicitar a esta empresa Aquarium que ha aceptado pues esta propuesta, que creo que tendrían que hacerlo todas las empresas con personas que han pasado un trance tan grave como es un cáncer y tienen ganas y necesitan volver a esa rutina que tú nos comentabas, esa normalidad que es compaginar la vida laboral, la vida personal.
Viviana. Y además, anoto, volvemos siendo un poco más maestros de la vida, que sabemos muchas más cosas. Así que yo animo a todas las empresas que ayuden a las personas que han pasado por este mal trago para que se reincorporen y también puedan seguir aportando pues, su sabiduría.
Viviana, muchísimas gracias por tu testimonio. Insisto, buenas tardes.
A ti, buenas tardes.
Doncs magnífic el testimoni de la Viviana que hem escoltat amb aquesta possibilitat de reenganxar-se a la vida després de superar el càncer, reenganxar-se a la vida laboral de nou. Fem una pausa, fem un parèntesi com cada dia aquesta hora per publicitat i després t'explico per què el sector turístic de Tarragona està triempit aquests dies. Serà d'aquí 2 minutets.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vuelven los Smart Days del Corte Inglés. Solo 3 días, aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate hasta un 25% en portátiles Asus, Lenovo, Acer, Samsung, MSI y muchas más marcas.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el 5 de febrero, Smart Days en tienda, web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Ay, María, empiezo con las sentadillas y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no. De estas. Ay, pues yo me fui con Alcon Viajes y es súper sencillo y cómodo.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Alcon Viajes, sabemos de viajeros.
Mira, mamá, escucha esto.
Alarma conectada.
Anda, al final has puesto la alarma de Securitas Direct.
Sí,
me preocupaba que alguien entrara en casa. Y además, como en este piso solo podrían entrar por la puerta, la cerradura inteligente es ideal. Ah, y es la que anuncian por la tele, ¿no? Sí, es de máxima seguridad, tiene alerta por manipulación. Y mira, además de con las llaves, también puede abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-999.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs el Camp de Tarragona posa en valor el bon moment que passa al sector turístic. Les xifres de l'any passat apunten a un rècord de pernoctacions a la ciutat. A més, les dades per mesos indiquen també que la desestacionalització ja és una realitat. Eloi Moreno.
Dels més de 500.000 turistes que van visitar Tarragona el passat 2024, 265.000 van escollir els hotels per la seva estada, mentre gairebé 255.000 van optar pels càmpings. Aquestes dades suposen un increment del 2% en les arribades de visitants en comparació amb el 2023. La consellera de Turisme, Montse Adán, ho ha valorat com un molt bon any i ha destacat l'aposta que s'està fent des de l'Ajuntament de Tarragona pel creixement sostenible del turisme.
Aquestes dades el que fan és que refermen aquest objectiu principal, que és aquest creixement sostenible i que passa per la desestacionalització. Volem doncs que Tarragona sigui una ciutat atractiva els 365 dies l'any, que doncs ens ajudarà en aquesta planificació i en aquesta aportació, com dèiem, per l'aposta clara d'un creixement sostenible.
Des del consistori han anunciat que la ciutat és candidata a rebre l'ajuda de gairebé 1 milió d'euros per la candidatura a destinació de turisme intel·ligent.
Com havíem dit, de la destinació Turisme Intel·ligent, sabeu que ens vam presentar amb una petició, amb una ajuda de gairebé 1 milió d'euros. Encara no és oficial, o sigui, em sembla que s'ha de signar els propers dies, però Tarragona ha estat una de les escollides per tenir aquestes ajudes, i això també ens farà tindre un salt qualitatiu en el moment de la planificació.
Aquesta ajuda permetrà a l'Ajuntament de Tarragona dur a terme 22 actuacions que facilitaran l'obtenció de dades exactes sobre l'activitat turística de la ciutat. D'altra banda, Adán espera que el veredicte es faci públic en els pròxims dies i que en un any i mig aquestes accions estiguin operatives.
Gràcies, Eloi. El ciberespai està ple de xarxes socials, però cap ha desfermat tanta controvèrsia en els últims mesos com X. Fundat el 2006 i adquirit per Elon Musk fa 2 anys, aquesta xarxa social, abans conegut com a Twitter, continua sent una de les plataformes més importants del planeta. Val a dir que, malgrat l'aparició i posicionament de nombroses opcions que copien el funcionament de X, encara no hi ha un successor clar de l'aplicació de l'històric ocell blau, logo que, per cert, també va ser eliminat amb l'arribada de Musk a la xarxa, com tothom ha pogut ja comprovar. I és que, per això, amb tots aquests canvis, se segueix amb molta atenció tot el que succeeix a X, com la marxa de molts dels seus usuaris. És per això, també, que els experts en xarxes socials es pregunten si abandonar X en aquests moments d'hiperinformació és una decisió intel·ligent o no. A Catalunya i a la resta d'Espanya, nombrosos polítics i intel·lectuals d'esquerres o de l'extrema esquerra han decidit marxar d'aquesta xarxa. També ho ha fet la Universitat de Barcelona, l'Ajuntament de la Ciutat Comtal o el diari La Vanguardia, que és l'únic mitjà de comunicació que ha pres aquesta decisió. Dit això, i per comprovar que X continua sent una xarxa social potent i amb molta força, una dada. L'any passat, segons dades dels mitjans econòmics, van marxar d'X uns 115.000 usuaris, un número bastant baix si ho comparem amb els 611 milions d'usuaris actius cada mes. Avui a Renen Cope Catalunya i Andorra hem preguntat al professor de Ciències de Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya, Ferran Lalueza, sobre la presència de la xarxa X. Què us ha dit, Sergi Torr?
Bona tarda, Carles. Doncs se considera que és un error marxar de X, sobretot per part d'institucions públiques, perquè agradi o no agradi a un polític que doni aquesta ordre, X, a dia d'avui, és un canal de comunicació seguit per milions de persones. Has parlat tu de les xifres a nivell mundial, però en l'àmbit local, Carles, els usuaris actius mensuals a Espanya superen els 11 milions de persones. Ferran Lalueza, professor de Ciències de Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya, ha estat a clar en Herrera, en COPE Catalunya i Andorra. Una administració pública té sempre l'obligació de comunicar per tots els mitjans.
El cert és que la ciutadania encara és present a X. Encara hi ha moltes persones que, com dèiem, ens movem encara per aquesta xarxa social. I, de fet, el propi Ajuntament de Barcelona, que la setmana passada va anunciar aquest abandonament d'X, ha decidit mantenir-hi, dels 80 comptes que tenia, mantenir-ne un justament per informar a la ciutadania quan hi hagi algun tipus d'alerta meteorològica, incidència de mobilitat o qualsevol altre tipus d'emergència. I, per tant, d'alguna manera, l'Ajuntament de Barcelona està reconeixent que la ciutadania encara hi té presència.
Per tant, per part de l'Ajuntament de Barcelona, marxo, però no del tot. Twitter o X compleix ja 18 anys. El 21 de març del 2006, Jack Dorsey, l'enginyer, va publicar un primer tuit informant al món que s'estava creant el seu compte. El seu logo era el pardal blau i una imatge icònica. 18 anys després, la plataforma, ara anomenada X, va ser comprada per Elon Musk per 44.000 milions de dòlars. La plataforma té molts canvis, ha deixat ja el pardal i ara és el límit de caràcters, és de 25.000 paraules i es poden publicar fins a 3 hores de vídeo per entrar. Quins són els arguments de sortida? La clau és el nivell de control de continguts. Sempre hi ha hagut informació tòxica amb aquesta xarxa, ara augmentada perquè des de l'arribada d'Elon Musk el control ha desaparegut del tot, com està passant també per cert a la resta de xarxes socials, segons el professor Ferran Lalueza.
Perquè és veritat que aleshores era Twitter, sempre havia sigut de totes les xarxes socials, diguem-ne, mainstream, no? Aquestes que tots coneixem, sí. Doncs la que havia permès continguts que altres xarxes socials no haurien permès circular en aquell moment, amb més flexibilitat, amb més tolerància, amb més llibertat, no? Però a partir del moment en què renuncia a qualsevol tipus de moderació, òbviament aquí està donant carta blanca a qualsevol bestiesa que es vulgui compartir a les xarxes socials sense que ningú ho limiti. De cap manera, no?
I a nivell dels grans mitjans de comunicació, The Guardian i La Vanguardia són els únics diaris europeus que han decidit la marxa de X. Curiosament, 48 hores després de la victòria de Donald Trump, la resta no ha seguit a la seva decisió.
Y ahora puedo saludar al señor Miguel López Quesada, que es el presidente de la Asociación de Directivos de Comunicación. Miguel, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, ¿eh?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Mira, estamos hoy hablando aquí, debatiendo y poniendo encima de la mesa con nuestros oyentes si hemos de estar o no se ha de estar en la red social X. Entonces, bueno, la opinión y lo que digan los directores de comunicación yo creo que es muy importante. Y ante una situación como esta, ¿qué debe hacer un director de comunicación? Miguel, tú que estás en el tema.
Pues lo primero, pensar estratégicamente, porque muchas veces tomamos decisiones que son en caliente, que son decisiones muy a corto plazo, y tenemos que pensar en el medio y en el largo plazo. La red X, antes Twitter, ha cambiado de una manera bastante clara desde el año 2022, con lo cual todavía estamos en un plazo relativamente corto en el mundo de las redes sociales para ver el fenómeno en su perspectiva. Hoy por hoy ha perdido un número importante de seguidores y es verdad que se han radicalizado algunos de los mensajes por la falta de moderación y los mecanismos de moderación se han relajado un poco. Eso puede hacer que haya incrementado el discurso de odio, pero sigue siendo una red que llega a cientos de millones de usuarios.
Claro. O sea que a una empresa, a una institución, antes de abandonar esta red social, se lo tiene que pensar un poco, quizá. No lo digo sobre todo, Miguel, por aquí en Cataluña, el caso del Ayuntamiento de Barcelona, que ha dicho que dejaba las redes sociales, o dejaba esta red social X porque estaba vinculada a la desinformación. Esto, me imagino que debe tener, según tu visión, riesgos, muchos, y algunas ventajas también, ¿no? ¿O qué?
Sí, efectivamente tiene algunas ventajas, por ejemplo, la de tomar un posicionamiento, claramente, o sea, es un mensaje en sí mismo. Es un mensaje que muchas veces tiene un componente político, con lo cual la decisión puede estar motivada por un intento de querer dejar clara una posición política. Pero del mismo modo estás dejando un hueco. Claro. Y este es un hueco en el que muchos de tus usuarios encuentran información y la buscan y esperan encontrarla también de tu marca o de tu institución. Entonces a esa gente la estás dejando un poquito fuera de tu radar y fuera de tu alcance. Y luego la segunda es que eso no evita ni que haya perfiles falsos que se hagan pasar por el ayuntamiento, ni que haya perfiles que critiquen al ayuntamiento y tú ya no tienes una voz oficial desde la que defenderte.
Claro. Dejas un terreno ahí, digamos, en la nada prácticamente. De todas maneras, ¿podría la tendencia de abandonar X pues incentivar a otras redes sociales a competir por convertirse en este nuevo espacio de difusión? ¿Crees tú que hay esa posibilidad también?
Es un espacio totalmente competitivo, como claro, cualquier espacio en el que hay un mercado, y eso lo estamos viendo. Redes como Threads o redes como Blue Sky han hecho un incremento de sus acciones comerciales y están captando algo de esos potenciales escuchantes y participantes en las redes sociales. Lo que hemos visto es que la red que más está creciendo es la red más blanca, la red más profesional, menos politizada, que es LinkedIn. Una red tremendamente enfocada al mundo profesional, a la búsqueda de empleo, y mucha de esa gente que estaba antes contando sus proyectos profesionales o sus ideas en redes como X o como Meta, pues ahora mismo están volcándose mucho más en LinkedIn, con lo cual sí, a río revuelto siempre hay ganancia de algunos pescadores.
Lo que tienen que tener claro tanto empresas, que creo que son poquitas, como instituciones, que son bastantes ya, pues que bueno, que la salida de una red social como X también les hará perder, digamos, seguidores, cuota y proyección, ¿no?
Y tendrá que recuperarla si en algún momento decide o la red cambia su política editorial o cambia incluso su propiedad, y esa o esta institución cambia de signo político y decide que ahora sí quiere estar en X, pues haber dejado ese hueco durante una serie de años también es difícil de recuperar.
Claro. Tendríamos que distinguir, Miguel, entre lo que es dejar esta red X, si eres un medio de comunicación o una institución como la Universidad de Barcelona o el Ayuntamiento, y lo que son los medios de comunicación. Una cosa es los medios, otra cosa son las empresas o instituciones.
Bueno, yo creo que los medios de comunicación, el debate es más profundo. No solo están dejando las redes, no solo esta, sino algunas otras, por una cuestión de ideología o política o de posicionamiento. Es que para muchos de los medios, las redes se están convirtiendo en un enemigo existencial. Yeah. Hay gente que está sustituyendo la información y su consumo, de dónde sacan esa información, y ya no va a los medios de comunicación, va directamente a las redes. En la medida en que las redes están sustituyendo mecanismos de moderación, es decir, ya no hay gente vigilando que los contenidos no sean muy ofensivos o no sean muy falsos o no sean atribuibles a fuentes que no son reales, pues entonces los medios están encontrando que en las redes están devaluando parte de su mensaje. La ventaja de las redes era la inmediatez. La desventaja de las redes es la falta de verificación. Y la gran ventaja que los medios legítimos y tradicionales han tenido, y tradicionales me da igual si son medios digitales o medios en papel, los medios tradicionalmente han tenido una gran ventaja respecto a las redes sociales, y es que tienen una serie de reglas de juego. Hay un editor responsable, hay unos profesionales de la información que verifican, que comprueban, que buscan las fuentes, y hay una función profesional y una voluntad informativa. En la medida en que los medios cumplan su misión, los medios deberían salir ganando de un cuestionamiento de las redes.
Claro, recurrir siempre a fuentes y medios fiables antes de dar veracidad a cualquier otra información. Miguel, ya para finalizar, ¿vale entonces la pena a veces sacrificar la presencia en una red social para eso, para ganar prestigio, para ganar solvencia ante nuestros oyentes, ante nuestros lectores, ante nuestros clientes, ¿no?
Yo creo que siempre y cuando los clientes, los oyentes, los lectores demuestren que eso lo valoran, y eso sería una demostración de criterio, pues entonces sería bueno. Lo que es cierto es que a corto plazo puede tener costes, y esos costes, en algunos casos, como empresas informativas, hay que estar dispuestos a asumirlos.
Es importante eso que acabas de decir, siempre que los lectores, oyentes y clientes lo valoren. Esperemos que sepan valorar cuando una empresa, cuando un medio, cuando una institución da un paso ante una situación que siempre es polémica como esta que estamos comentando. Miguel López Quesada, presidente de la Asociación de Directivos de Comunicación. Gracias por atendernos. Buenas tardes y fins una altra ocasió. Molt bona tarda i que vagi molt bé, Miquel.
Moltes gràcies. Adéu-siau.
Molt bé, encetem ja, anem ja a la recta final del migdia COPE Catalunya Andorra. Ens queda pendent encara una bona recomanació publicitària i després, com et deia, enfilem ja aquesta recta final del migdia COPE Catalunya Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Lluny de desanimar-nos, l'augment del sensellarisme ens impulsa a treballar tant o més que el primer dia. Des dels inicis defensem que tothom té dret a una llar i cada vegada són més les persones, col·lectius i administracions que constaten aquest problema. L'augment dels preus del lloguer ha situat la dificultat d'accedir a un habitatge assequible com un problema comú que no només afecta les persones més vulnerables, sinó que impacta bona part de la ciutadania. En aquest sentit, la frontera entre els que no tenen una llar i els que la tenen cada cop és més permeable. D'altra banda, ens preocupa que les persones que dormen al carrer siguin cada vegada més i més joves. El jovent és víctima d'una societat que té el deure de protegir-los, però que només els ha mostrat un món on tot era possible.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Ja està aquí amb nosaltres el Joan Ballori. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
A les 3 i 5, Esports Cope, s'apreta i de quina manera la Lliga després de l'ensopegada del Real Madrid i la victòria apretadeta del Barça, però bueno, ahir van cada cop més junts, eh?
Sí, estan a 4 punts ara, després dels resultats de la jornada del cap de setmana, d'aquesta victòria per la mínima del Barça a l'Estadi Olímpic de Montjuïc davant l'Alavés per 1-0 amb gol de Lewandowski, i de la derrota del Real Madrid dissabte a l'Estadi de Cornellà al Prat davant l'Espanyol per 1-0 també. Això s'apreta, el Real Madrid continua sent el líder, té 49 punts, l'Atlètic de Madrid segon, 48, i el Barça, com et deia, ja està a 4 punts del Real Madrid, 45 punts. Atenció que el dissabte que ve tenim derbi madrileny a l'estadi Santiago Bernabéu, Real Madrid, Atlètic de Madrid. Hi ha molt embolic amb el tema arbitral, perquè el Madrid ha posat el crit al cel amb la polèmica jugada del partit entre l'Espanyol i el Real Madrid, una entrada de Romero a Mbappé, que hauria d'haver estat targeta vermella, es va quedar amb groga, i això té indignat el madridisme. Hi ha moviment també les repercussions d'aquesta decisió a l'estament arbitral. Avui es tanca la jornada a les 9 a Montilivi amb un Girona a Les Palmes, amb la presència a la grada de l'últim fitxatge de Girona, el brasiler Artur Melo, exfutbolista del Barça, entre d'altres equips. També sentirem avui Jennifer Hermoso, que ha declarat en el judici a Rubiales. En bàsquet, la jornada a la Lliga CB ens deixa sobretot la derrota del Barça al Palau Blaugrana davant del Manresa. Atenció amb el que pugui passar respecte al futur de l'entrenador del Barça, Joan Peñarroya. I en handbol, Dinamarca s'ha proclamat campiona del món, derrotant a Croàcia a la final amb un gran Nilsen, el porter del Barça, sota pals de la porteria danesa.
Molt bé, tot això i més esport, com cada dia a partir de les 3 i 5 minuts. Gràcies, Joan, per aquest avenç.
Gràcies, fins ara.
Nosaltres ho deixem aquí, per això no deixeu la sintonia de cadena COPE Catalunya i Andorra. D'aquí molts pocs segons arribarà, com sempre, Pilar García Muñiz. Serà la tarda i ell seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.